COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en COPE a Lleida. Puntuals com sempre són les 12:20 minuts, dijous 25 d'octubre del 2018, hores d'ara amb 15 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica. Ens segueixen avisant, ull, que baixen les temperatures. Al matí es nota, eh? Al matí es nota. Després surt el sol i, home, no fa tanta calor com abans, però s'aguanta migdia, primeres hores de la tarda. Però s'està notant. Tot i així, recordeu, de cara al cap de setmana parlen d'un esglaó de fins a 10 graus de diferència respecte a l'anterior. Per tant, robes a punt, eh? Robes a punt, ja. En fi, buscarem també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem del Fruit Attraction. És una fira relacionada amb la fruita que s'està duent a terme a nivell professional a IFEMA, que és el recinte firal de Madrid, i, evidentment, Lleida hi té un paper destacat en presència i també per anar a buscar informació. Parlarem amb el president d'Assaja a Lleida, amb el Pere Roquer, que hi va estar ahir i ens explicarà què és el que avisa Fruit Attraction. També parlarem de salut i de nutrició. Ho farem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, i amb el Joan Bellmunt obrirem la finestra dels records res, minuts abans d'arribar a la una. A partir de la una estem a dijous i el que farem és buscar moltes propostes de cara al teu temps de lleure des de les escapades de COPE amb el David Velasco. Moltes d'aquestes a l'aire lliure encara, per tant, volem saber aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. De moment es manté el temps molt estable aquests dies a les comarques de Lleida. Cel molt serè avui, encara amb algunes boires que aniran marxant i amb unes temperatures sense canvis significatius. Hi haurà màximes de 21 graus a Lleida i Balaguer, 20 a Tàrrega, 22 graus a Viella, 24 a la Seu d'Urgell. El vent continua suau i variable. Demà, però, arriba un nou front. De moment encara es mantindrà el cel força net de núvols al matí, però la tarda s'anirà tapant. Ja a últimes hores no descartem precipitacions febles cap a les comarques més occidentals i al Pirineu. A la plana també trobarem bancs de boira al matí i les temperatures no variaran molt, tot i que al final del dia baixaran ja al Pirineu. El vent continuarà suau, variable, en tendència a bufar de l'oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs ara que comencem el nostre informatiu parlant de xifres bones, crec que en aquest aspecte, l'atur a Lleida baixa en 4.500 persones en el tercer trimestre, fins a una taxa del 8,61%, que és la més baixa de Catalunya segons l'AEPA, que és l'enquesta de població activa. Ahir uns quants veïns de la Mariola, entre 50 o 100, depenent de la font, és que ni amb tan poca gent podem saber exactament quanta gent eren. Depèn de la font, seran 50, depèn de la font, eren 100 persones. Van tallar sense previ avís el passeig de Ronda per demanar un pla social per al barri. Aquestes persones que van col·lapsar a la plaça de Pagesos, carrer Lluís Companys i passeig de Ronda en les dues direccions van exigir mesures contra l'incivisme. Van tallar el carrer de manera, doncs, sense avisar, però demanen mesures contra l'incivisme i la degradació del barri. Per la seva part, el president de l'Associació de Veïns de la Mariola, Víctor Ruiz, diu que ells, des de l'associació, no comparteixen gens aquesta manera de demanar les coses.
Bones, pues de l'associació de veïns ja vam dir que no compartim aquesta forma de reivindicar la necessitat del Pla Mariola 20.000, i aquesta associació va demanar el Pla Mariola 20.000 des de l'any 2015, o sigui que jo diria que estem implicats, i de fet som l'associació que representem al barri, no? Avui mateix tenim una reunió per tractar aquest tema que ja està programada, no té res a veure amb la manifestació d'ahir amb el nostre Xavier Rodamilans, i nosaltres creiem que no són les formes de fer les coses tallar un carrer ni donar aquesta imatge tan negativa del barri, no? Confiem en el Pla Mariola 20.000 i amb l'alcalde Félix Larrosa i estem segurs de que això es durà a terme, no?
Parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'incendi de quatre vehicles dimarts a la nit al barri de Pardinyes de Lleida. Els cotxes es trobaven estacionats als carrers Miquel de Cortiada, Anselm Charles i a la plaça dels Ferroviaris. I un pilot ultralleuger resulta ferit lleu en estavellar-se l'aparell quan aterrava a Alp. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes de l'accident. I demanen 3 anys de presó per dos homes acusats de vendre dues màquines perfiladores inexistents per 75.000 euros. L'Audiència de Lleida els jutjarà dijous per un delicte d'estafa continuada. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és.
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banc Cetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Parlem d'esports, parlem de futbol. Els jugadors del Lleida Esportiu han coincidit a reclamar el suport a l'afició. Ho vam avançar ja aquí a la radiografia, dilluns, a la nostra tertúlia d'esports. I és que el partit que jugaran aquest dissabte al camp d'esports amb el líder Hèrcules és important. I més tenint en compte que l'equip alacantí estarà acompanyat per 200 o 300 persones seguidores que vindran a la grada del camp d'esports. Per tant, en aquest sentit, per exemple, Pau Torres ha dit que animem a la gent que vingui a aquest partit i que estem en una dinàmica bona i com més siguem, millor per a tothom. En un altre ordre de coses, i això també n'hem parlat mil vegades, està bé que es vagi fent, però estaria més bé que n'aprenguéssim tots d'una vegada. Hi ha un club de Tàrrega que ha hagut de col·locar al pavelló cartells contra els crits de pares a fills. A més, conviden a no perdre la calma i a no oblidar que tot plegat només és un joc.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, anem cap a fer memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Estava entrant en directe, jo dic, anem cap al 25 d'octubre de l'any 93. Dic, home, primer presentem a la Mari Carmen.
És igual, ja em coneix, ni soc aquí.
25 anys enrere, Mari Carmen. Què va fer el Lleida?
Ah, pues no
perquè,
sé.
Perquè, clar, ahir dèiem... Home, no sé, jo sí que ho sé perquè ja ho sabem, va perdre, però vam... Van anar a jugar al Bernabéu ahir, fa 25
sí.
anys...
Jo ja sé que havia perdut, però vaja, valia més no dir-ho, no?
Claro, també...
Mani estava esperançat, però no...
També ens vam assabentar que l'alcalde de Lleida, a part de portar la ciutat, feia de com es diu en castellà això? Ojeador, de buscar jugadors per Lleida.
Jugadors, sí.
Per la UE Lleida.
Tècnic,
llavors,
tècnic de l'equip.
Ah, imagina't, teníem un alcalde que no... Bueno, va,
és que és municipal.
Bromes a part, Mari Carmen.
És municipal, l'estadi nostre. Bé, doncs comencem. El 25 d'octubre, el sector comercial de Lleida estava entre estancat i apàtic. Les oportunitats estaven doncs, amenaçades no solament en relació a l'exterior, sinó que la pròpia estructura del comerç lleidatà plantejava possibilitats. Un estudi destacava la manca d'acció conjunta del comerç centre-ciutat, que n'hi havia més de 700 comerços. Es van signar en contra d'obrir en diumenge aquests 700 comerços. Recolzaven la proposta de llei de Convergència i Unió al Congrés, però no volien obrir els diumenges que s'havia proposat. Uh-huh. La jornada del Domun, que l'any 93 es va celebrar el diumenge 24, aquest any l'hem tingut el dia 21, diumenge uh-huh. 21 d'octubre.
Bueno, dia amunt, dia avall.
Sí,
és
i
el
fa
diumenge.
25 anys va ser el 24. Uh-huh. 5.000 nens, l'any 93, 5.000, van recollir donatius per tots els carrers de Lleida, amb les seves guardioletes. Els nens eren estudiants d'EGB i alguns també de secundària. No solament a Lleida, sinó també es va fer a molts pobles
clar,
de les nostres comarques.
Clar, clar, clar.
Això es feia abans. Hasta quan jo era petit anàvem amb lo Chinito o amb lo Negrito a demanar pels carrers pel Domun. Ara ja no es fa, es fa a les parròquies. Continuem. El president de la Diputació en aquells moments, Josep Grau, va defensar davant el Ministeri d'Obres Públiques i Transports la rendibilitat del túnel de Salou. Ja se sap.
M'enric, perdó, perdoneu, m'enric de bona fe. M'enric perquè estem parlant de fa 25 anys, perquè sabem el que ha passat, el que està passant, i segurament podem saber el que passarà, bueno, Mari Carmen, ara podem treure la bola. Però em refereixo que, guaita, un projecte en el que hi havia tanta gent esperançada i que volien que es fes... Clar, ara nosaltres som avantatjats perquè parlem 25 anys després i veiem que no s'ha mogut ni una sola pedra.
No, però és
ni
que...
projecte, ni s'ha destinat un pressupost, ni tan sols s'ha fet aquestes coses que els agrada fer tant als polítics. El dichós estudi. Un estudi. Res, no s'ha fet res.
Mira, aquí el president de la Diputació, que ja sabeu que Josep Grau hi tenia molt interès, ha posat inclús a l'aula, ha posat en mayúscules aquí al text, perquè és que era una obsessió que es tenia, i ja se sabia que obres com aquesta no eren mai molt rentables. a nivell econòmic.
No, però és que no cal que sigui rentable si és útil per a la societat, és a dir, no és un negoci.
Bueno, però consideraven que l'estudi del govern era polític. Tanmateix, Grau va informar de que pròximament tenia previst reunir en una sessió de treball i de negociació a representants de la Generalitat i de Midi-Pirens per abordar la marxa d'aquest projecte, juntar Catalunya i França, per a veure si d'una vegada entre els dos governs se podia fer les obres d'aquest túnel, el túnel de Salou.
No tenim l'autovia Lleida-Tarragona, doncs imagina't tu.
No, els que anem per la muntanya, la trobada que hi ha cada any, el dia 1 d'agost, se fa una trobada dalt al cim de Salou i venen des de França, porten aliments de típics francesos, los catalans que pugem des de baix, des del Pallars, se puja cap dalt i allí es fa una trobada amistosa i tal, pues, per què no un túnel que ens uniríem un pocs quilòmetres?
És que costa molts diners, però serà útil per a la societat, és el que ens hem de preguntar, no si costa molts diners. Serà útil, doncs, escolta, si en lloc d'en un any, fem-lo en 10, si voleu, però fem-lo. Fem-lo, però clar, no, però bueno, això no dona vots.
Així està la cosa.
És així de crua, això ja.
Encara en continuarem parlant més,
sí,
no us preocupeu,
sí, perquè sí.
Això
no, si parlem
va donar moltes voltes.
Si en parlem ara, imagina't.
Ara anem al sindicat UGT, que va creure que l'informe del mercat espanyol desprestigiava el Fons Monetari Internacional. El desequilibri de l'informe estava en la proposta de desregularització i Apolinar Rodríguez, era el dirigent UGTista en aquells moments, considerava una catàstrofe optar per facilitar l'acomiadament quan les previsions apuntaven l'any 93 a 500.000 llocs de treball perduts.
Imagina't.
Cada any. Perduts cada any. Acabem parlant del govern que va demanar a Tiurana que desallotgés el poble, sabeu que en parlàvem l'altre dia, doncs va demanar al govern que desallotgessin el poble abans de l'any 1995. Josep Soldevila, alcalde de Tiurana, deia que es prendrien el temps que sigui necessari. O sigui, bueno, no volem córrer, ens prendrem el temps necessari, deia l'alcalde. A Tiurana solament li quedava cobrar les indemnitzacions especials. Uns 50 afectats cobrarien més de 2.000 milions per patrimoni. Entre 50 i 2.000 milions de pessetes. Estem parlant de pessetes, eh?
Sí, sí. En fi, Mari Carmen, apa, fins demà.
Fins demà.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso tus hijos se ponen de acuerdo y te dan 3 meses de pura tranquilidad solo porque sí? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En África participé en la ceremonia de la tribu Turkana. Te ponen unos collares con los que adquieres el poder ancestral de los dioses. Mira, me he traído uno. ¿Y tú qué has traído?
Yo, un imán de nevera.
Con Viajes El Corte Inglés, elige tu destino. África, América, Asia, Oceanía y tráete mucho más que un souvenir. Reserva hasta el 20 de noviembre. Tendrás hasta 300 euros de ahorro y hasta un 10% de descuento con pago en 6 meses. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I n'havíem parlat ja al principi del programa. Avui està amb nosaltres el president d'Assaja Lleida, el Pere Roquer. Pere, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I, de fet, havíem de fer una connexió ahir en directe, però a mi se'm va omplir l'espai i li vaig enviar un WhatsApp al Pere i vaig dir, escolta, ho parlem demà. I ho havíem de fer ahir, perquè ahir el Pere, com a president d'Assaja Lleida, estava a la fira de Fruit Attraction, que s'està realitzant al recinte firal d'IFEMA de Madrid i que compleix 10 anys i que, home, jo, Pere, això ho parlàvem a través de missatges, però crec que és una fira que a Lleida n'hi hauríem d'estar molt a la guaita.
I Lleida està molt a la guaita perquè Lleida és una de les principals participants. Penseu que la majoria d'empreses participen a través d'estants particulars o a través del que és el conglomerat de Prodeca, i per tant Lleida i Catalunya en general està molt ben representada, així com les altres comunitats autònomes, però és una fira molt internacional i que evidentment passes de Bèlgica, saltes als Països Baixos, visites els Estats Units, i que és molt potent.
Entenc que és, aquesta. Entenc que és una fira eminentment professional.
Sí.
Què heu trobat aquest any a Fruit Attraction?
Bé, sobretot nosaltres també hi anàvem pel tema de que ja fa temps que se'n parla, a més és una idea gairebé que es pot dir que va sortir d'aquí a les comarques de Lleida, que el tema de veure com se podem arribar al final a tindre una interprofessional de la fruita, per tots els problemes que hem tingut durant aquests anys, i que amb els companys de la Plataforma en Defensa de la Fruita també en portàvem parlant fa molt temps, bueno, totes les organitzacions agràries a nivell d'estat fa temps que n'estem, que s'està treballant i que crec que al final arribarà a bon port. I el que es fa Fruit Attraction sobretot és veure una exposició molt gran de fruita amb totes les seves variants, però no tan sols de peres, pomes i peres, no estem parlant maduixes, caquis, aguacates, mangranes, alls, ceres, vull dir, tot un seguit de derivat del sector agroalimentari, i té una força molt gran, i és evident que avui en dia Fruit Attraction, conjuntament amb la fira que fa a Berlín, que és Fruit Logistic, al mes de febrer, a nivell europeu són les principals, i Lleida, evidentment, està super ben representada, i que a més molta gent de Lleida, ahir parlàvem amb l'Essat, com ens trobem amb altres companys, la vena Eclec, i això dona la garantia de que Lleida està molt present a dins d'aquesta fira.
Ja ho sé que estàs al tanto de tot, per dir-ho així, i que sembla que estigui tot inventat, però heu vist alguna varietat nova o alguna peça nova que diguis, caram, això ho podríem adaptar per Lleida?
Bueno, sobretot el que vam veure és... Torna a haver-hi molta cultura de reimplantació de pomes.
Uh-huh.
Veu que durant uns anys doncs la poma aquí va ser bastant estreta per fer una transformació a fruita 2. Sembla que hi torni bastant expectativa en el tema de la fruita bevita, concretament amb pomes, i sobretot amb pomes, normalment sempre la gent diria la poma golden, la roga, més varietats ja més tardanes, com pugui ser ara que, abans ho parlàvem a fora de micros, està començant a recollir varietats com pugui ser Story, tenim les Fuji que ja s'estan recollint, però és que encara ens vindrà la Pink Lady d'aquí 2-3 setmanes, per tant, les campanyes avui en dia de recol·lecció de fruita rosa a les comarques de Lleida gairebé garantitzen 9 mesos de treball a moltes explotacions, molt apreciades pels consumidors, i això també et dona una mica de marge de maniobra per poder anar, el que se'n diu, diversificant tota la teva explotació, no tan sols centralitzada en una sola varietat o en un sol subgènere, sinó que ho pots ampliar. Això, evidentment, també té uns costos importants, perquè penseu que estar cuidant una poma durant 6, 7, 8 mesos, al darrere hi ha un cost, i a més, avui en dia, que desgraciadament el tema dels hidrocarburs s'està ficant damunt de la taula com una de les despeses principals que tenim el sector productiu, amb la pujada tan brutal que estem tenint del gasoil, però i els derivats del petroli que vindran amb tota la crisi en Aràbia Saudí, doncs això provoca que també haguis de tindre molt acotats el que són els costos de producció.
Pere, estem acabant la campanya i hem dit que, evidentment, encara s'allarga una mica més, perquè hi ha unes varietats doncs, de darrera hora dins del calendari, però tempestes, produccions, consum, etc. Com qualificaríeu hores d'ara la campanya d'aquest 2018?
És una campanya que va començar amb moltes expectatives, sobretot el que érem fruita 2 després de l'any 2017, que va ser totalment catastròfic, amb una davallada de la producció sobre un 20-25%, depenent de l'explotació, pel tema de les gelades, tema de pedregades, etc. Però que les primeres informacions que s'està tenint de preus tampoc és que és per tirar coets amb aquesta davallada de producció. El consum, i això està reconegut, va en qualsevol lloc a comprar fruita, s'han portat la fruita gairebé entre una setmana i 10 dies. Si compro 2 productes per netejar la lavadora, ja, amb 10 euros no en tenen per començar.
Sí,
que avui en dia, tot i que el preu de venda que es faci a les grans superfícies o fruiteries sigui més del doble del que realment acaba percebint el productor, tot i això, no és un producte que sigui car de cara a la cistella de la compra, per molt que es vulgui dir. Per tant, bueno, jo crec que també és l'hàbit.
El preu és una cosa. Que sigui saludable i necessari per la nostra dieta,
ho diuen,
també ho és. És a dir, o sigui, amb això no hi fem cas, eh?
No, a part de que la cultura mediterrània...
Dos peces de fruita al dia, caram, que al final és fàcil d'entendre, això, eh?
La cultura mediterrània està basada en el que és la dieta saludable, que se'n diu. Però, bueno...
T'ho dic perquè, Pere, si s'incrementés el... per dir alguna cosa, un 25% el consum, d'altra cosa estaríem parlant.
Evidentment. Només, jo ja no vaig tant al 25, sinó només el que s'està parlant de davallada, que està al voltant d'un 10-12% lineal a nivell d'estat, només suplint això, estem parlant d'una quantitat de peces molt important. Mm-hmm. Per tant, jo crec que tot i la involucració que fem els productors, tot i les campanyes de promoció que fem, nosaltres vam fer una per la Fira Sant Miquel per incentivar, a veure com,
sí,
com poder reaccionar.
Sí, però ho vau repartir tot, oi?
Sí, sí, no em va quedar ni una, això us ho puc garantir. Tot i que els esforços que es fan a través de programes que hi ha a través del Ministeri d'Agricultura, de la Conselleria d'Agricultura, tot i això, d'incentivar les escoles, aquest percentatge continua sent molt estable, de davallada, i per tant hem de buscar altres mecanismes perquè la societat en si es mentalitza. No perquè sigui un que us parla, un que sigui productor d'això, sinó realment de l'estalvi de la salut. Vull dir, algú no es pot imaginar que, per exemple, en un hospital no reparteix una peça de fruita en tots els àpats que es fan.
Correcte.
Per exemple, o a les escoles, o escolta, a altres centres públics, però jo crec que a nivell particular, a cap cistella de Nadal, no hi hauria de faltar una peça de fruita.
I no hi és mai, eh? Bueno, sí, amb llauna. Alguna amb llauna, però vaja, aquesta no compta, eh? En fi, que hem parlat amb el president d'Assaja Lleida, el Pere Roque, hem parlat de Fruit Attraction, hem parlat de la campanya de la fruita, hem parlat dels Gets Hàbits, i ja sabeu que jo el Pere no el deixo marxar mai sense preguntar-li alguna qüestió relacionada amb el futbol. Pere, hem oblidat ja el partit de l'Ebro l'altre dia amb la victòria amb l'Olot?
Jo crec que s'ha oblidat pels que som romàntics de la Copa, eh? I a més que hi vam estar, doncs sap greu, però bueno...
Hòstia, vam estar de 20 minuts, eh?
Bueno, és el que passa quan un guanya i té ambició de guanyar més, que és el que li va passar a Lleida, doncs a vegades te pots trobar doncs, amb un error tonto com és el penal, que jo encara no puc discutir. Ara, fora de joc sí, perquè a mi m'agafa en línia, per tant, és ben clar que era fora de joc, però bueno, ja ha passat, és una llàstima, no veurem un equip de primera aquest any que ve, però jo crec que aquest any sí que el que veurem serà un play-off i qui sap si al final tindrem la gran sort de oblidar-nos de Sevilla de fa 3 anys i pujar una punyetera vegada que és un destaller esportiu.
Pues escolta, sí, diem tot això que es diu, toquem fusta, creuem dits o fem tot el que faci falta, però la qüestió és que estem a final d'octubre, que les sensacions de Lleida, tot i que de vegades juga pitjor i de vegades sembla que et desquici, és que no ha perdut cap partit, sí que han empatat uns quants, però està en posició de playoff. L'any passat, en aquestes dates, ens estàvem allunyant de la zona de playoff i es va haver de pegar al final.
I fa dos anys estàvem en zona de descens.
Sí, sí, o sigui, imagina't tu, eh? O sigui que si la progressió és la d'habitual, una segona volta impecable, jo crec que podem somiar. En fi, escolta, això en parlem els dilluns a la radiografia. Pere Roque, un plaer, com sempre, gràcies.
Una abraçada a vosaltres, Ricard.
Coneixes la Serre Outlet a Lleida? A la Serre Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la Serre Outlet. Dona, a què esperes? La Serre Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Té problemes amb els bancs, inversions al Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ara sí, ja hi ha camí cap a la una. Ens hi acostarem, com tots els dijous, parlant de salut i de nutrició, que ho diem sempre junt, perquè és que realment va lligadíssim això. Ja en parlem sempre, al nostre espai de salut i de nutrició, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Ricard, bon dia. Què tal? Estàs? Con frío. Ya se nota que ha bajado las temperaturas.
Además, tú necesitas calor para sobrevivir, es
exacto,
verdad.
Exacto, sí.
Bueno, prepárate, que ya han dicho que para el fin de semana bajamos un escalón, las temperaturas. Sí,
sí. Y voy a la montaña, o sea que imagínate.
Oye, hoy no, porque te voy a sacar un tema. Supongo que vienes con un guión, yo te lo destrozo, pero para la semana que viene te voy a dar fiesta. Imagínate, ¿eh?
Por un día que me das fiesta,
o sea, te voy a dar fiesta. Y para la otra, que supongo que seguirá haciendo frío, te voy a preguntar sobre si cuando hace frío tenemos que comer de manera más calórica. ¿Sabes aquello que te vas a la montaña y te dicen, no, es que aquí en la montaña te hacían la olla barrejada, que lleva de todo allí para aguantar el frío? Bueno, no sé si...
Qué buena una olla barrejada.
Que sí, correcto, pero no sé si nutricionalmente hablando... es correcta la...
El concepto, ¿no?
El concepto, ¿eh? Pero bueno, hoy vamos por otro tema, porque como la semana que viene es festivo y ya no nos vamos a ver antes del Día de la Castañada, pues evidentemente vamos a hablar de castañes, de panellets. Bueno, no sé, ¿tú tienes más arraigada la castañada o el Halloween este...?
Hombre, yo he desterrado bastante el Halloween, porque yo, por mis orígenes, celebrábamos el Halloween todos los años y tal. Y hacemos una especie de mix, porque, porque claro, aquí hay de todo, ¿no? Pero yo soy de castañada, está claro. Vale. Y nosotros con los amigos hacemos...
Hombre, nutricionalmente hablando no tiene color, ¿eh?
No tiene color, claro, está claro. Es mucho mejor.
O sea, ¿qué es lo típico de Halloween, así rápido, de alimentación en el continente americano?
Dulces, chuches, alimentos dulces.
Todo dulce, o sea que nada.
Sí, además en Colombia, por ejemplo, hay un postre típico que es manzana con caramelo.
Venga.
Y es en Halloween. Sí,
claro.
Sí.
O sea que... Claro, la castañada, oye, tenemos las castañes, que además es de época, sí, los panellets, que eso ya es otra historia.
No,
bueno,
pero
los panellets se pueden hacer bien y mal.
Sí, sí, hay de todo tipo de recetas. Y bueno, el boniato, pues, que yo soy un fan del boniato.
Pues venga, época, ¿vale? Pero vamos a centrarlo en el Día de la Castañada. ¿Qué comemos y qué no comemos?
Para empezar, los alimentos típicos de ahora, de esta temporada, estamos hablando de boniato, castaña, calabaza, ¿vale? Uh-huh. Son alimentos, y las setas, las cuatro son los alimentos de ahora de la temporada, y además que las tenemos aquí cercanos de temporada de nuestra tierra, ¿no? Y entonces son alimentos que yo promulgo mucho, porque son alimentos muy, muy, muy saludables, que nos aportan nutrientes muy especiales, digamos, ¿no? Y desde el punto de vista nutricional, las castañas es un alimento bastante importante. A nivel de deporte aporta bastante energía de hidratos de carbono, nos dan unos minerales que no solemos encontrar en muchos otros alimentos, por ejemplo el selenio o el zinc, que tiene bastante la castaña. Y además la castaña es muy versátil, la puedes utilizar de muchas maneras. Por ejemplo, yo soy de los que la defiendo en comerla cruda, no sé si la has comido alguna vez. Cruda. Funciona
bueno,
muy
no,
bien de
no,
snack.
No, es verdad, ¿eh? Es verdad.
Funciona
no.
muy bien de snack o como topping en algún tipo de puré, de ensalada. Puedes hacer un puré de cualquier tipo y poner castañas troceaditas crudas sobre el puré. O en la ensalada cuando ya la tienes hecha. Entonces tienes ese toque crujiente que da como los quicos, ¿no? Uh-huh. Y funciona muy bien. Yo a veces la parto un poquito cruda, la troceo, la pongo un poquito en una paella con un poquito de sal para darle un toque de dorado y luego ya la pongo en el puré. y normalmente a todo el mundo le gusta. Es algo que no estamos acostumbrados a hacer y funciona bastante bien.
Claro, lo normal es
cocerla, asarla, claro. Exacto, pero la castaña es súper... A ver, yo soy también, me encanta la castaña asada, uh-huh, y está súper rica y tal, pero para salir un poco...
Que sí, para probarlo,
para probar otras recetas, funciona bastante bien, ¿no? La castaña también ayuda mucho a espesar un puré, como espesante. Así salimos un poco de la patata y ponemos alguna castaña, ya puede ser cruda o puede ser ya asada, la ponemos dentro del puré y la trituras y entonces te da un espesor muy rico y le da un toque de sabor un poquito más dulzón,
o sea, si
al puré.
Si tenías que poner cuatro patatas, te ahorras una o dos, por así decirlo,
y pones castañas. Sí, sí. Yo para un litro de puré puedes poner bien unos 100 gramos de castañas, uh-huh. 100, 200 gramos puedes poner bastante bien. Entonces, y luego la castaña, recordemos que forma parte en el plato la parte del hidrato de carbono. Hay veces que yo
Ahí íbamos. O sea, la castaña al final no es una fruta, no ni es una verdura.
A ver, está como dentro de los frutos secos, ¿no?
Correcto, pero quiero decir, aquel diagrama que nos dices tú siempre, uh-huh, del plato, uh-huh, la mitad frutas y verduras y de la otra mitad, una mitad hidratos, uh-huh, y la otra mitad proteínas.
Exacto.
No está en la zona de verduras.
No. Está en la zona de los hidratos de carbono. Uh-huh. El nutriente principal es el hidrato de carbono. Entonces lo puedes poner aquí, en este apartado, pues lo puedes poner asado, lo puedes poner en cualquier receta, ¿no? O mezclado con la ensalada, pero como teniendo en cuenta de que es un hidrato de carbono y digamos, si ya estás cumpliendo el método del plato, pues no añadir otro hidrato de carbono porque ya lo tienes.
O sea,
este momento.
No te comas 20 castañas de una sentada, uh-huh, porque es un exceso.
Bueno, también recordemos que los oyentes, pues hay de muchos perfiles. Yo, por ejemplo, después de un entrenamiento y quiero recuperarme bien, unas buenas castañas te aportan muchos hidratos, ajá, de carbono, y entonces si lo mezclamos, yo me las suelo comer con algún yogur o con algún lácteo, y te da un poco de proteínas, te da un poco de hidratos de carbono y favorece la recuperación. O los niños, por ejemplo, de una merienda que vienen de todo el día a hacer y quieren comer, que
oye,
coman
pues buena idea.
Todas las castañas que quieran.
Porque siempre decimos, ¿qué le pongo al niño para merendar? Pues en esta época, castañas.
Unas castañas.
¿Por qué no?
Perfectamente.
Antes de que se me acabe el tiempo, vale, castañas son buenas, es la parte de hidratos, sin pasarse, pero puedes comerlas tranquilamente. Boniatos.
Los boniatos.
Porque a mí me gustan mucho, pero ¿esto dónde está en el plato también?
También es en la parte del hidrato de carbono.
O sea, es como una patata.
Es como una patata y también es muy versátil, lo puedes utilizar de muchas maneras. Os animo a que hagáis un poquito de snack de boniato. Se corta muy finito, como si lo fueras a freír una patata, uh-huh, muy finito. Pones en una bandeja un papel de cocina, los pones extendidos en el horno y los pones en el horno, ¿vale? Y entonces yo voy a ojo y voy controlando que se tuesten y quedan un poquito de manera de snack. Esto lo pones en medio o lo pones en la parte del hidrato de carbono y sale desde el típico boniato hervido, que está muy rico, ¿eh? O asado, pero que también le das otro toque. Yo a veces pongo una bandeja y pongo en la mitad boniato y en la otra mitad pongo kale. ¿Te acuerdas que alguna vez que
sí,
hemos hablado?
Sí, sí, sí.
La kale es una col rizada y lo pones y entonces se va tostando y te haces unos chips de kale.
¿Lo pones a 50 grados el horno?
No, depende. Si lo haces en el micro, lo haces en el horno. Yo lo pongo a máximo, a 180. Sí, sí. Sí, 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 porque lo ideal también es que evapore el agua rápido y se hace enseguida, se hace, no tarda mucho. También si haces unas rodajas muy grandes de boniato, yo tengo esos típicos cortadores de patata, uh-huh, que es para hacer,
correcto,
como chips,
sí,
porque si lo haces más gordo, pues a lo mejor tienes que hacerlo separado.
No, es que ahora, ¿vale?, me estás dando una idea, que tengo que preparar yo la cena del día de la castañada con amigos y...
Pues si tienes ese cortador de patata, uh-huh, lo cortas muy finito y lo pones extendido y entonces haces los chips.
Vale.
Y quedan muy, muy ricos.
Y ahora vamos al tercer, en discordia, o sea, al que tenemos menos tiempo, pero... Claro, los panellets. No, los panellets engloban mucho. Pueden, uh-huh, estar bien hechos. A ver, bien hechos. A ver, uh-huh, a ver si todos están bien hechos, pero, uh-huh, pueden ser más sanos que otros.
Uh-huh. A ver, realmente el panellet es un alimento que no consideramos insano.
A ver,
¿vale?
El panellet clásico, es almendra básicamente, uh-huh, básicamente azúcar, uh-huh, y no sé qué más lleva.
Bueno, es almendra, azúcar y vas mezclando y entonces vas dando, pues puedes añadir coco, puedes añadir alguna,
correcto,
fruta, puedes añadir...
Claro, lo que pasa es que ahora ya te salen los que con chocolate, con historia,
claro,
y tal.
Claro, claro, no lo consideramos como un alimento insano. Podemos hacer los clásicos panellets, si lo vamos a hacer en casa, reducir un poco el aporte de azúcar, no poner tanta cantidad, utilizar otro, ¿me entiendes? Pero si hacemos unos panellets de almendra, los rebosamos un poquito con castaña, con esto que hemos dicho, quedan súper ricos, hechos en el horno. No es un alimento que aporte especialmente. Antes se consideraba, porque al venir de la almendra, pues tenía grasas muy saludables, pues rico en grasa, ¿no? Pero es una grasa saludable, que viene de los frutos secos. Yo lo encuentro bastante bien. Ahora, si nos compramos un panellet, pues recubierto pues con chocolate o lo que sea, también es un día especial, no os preocupéis por esto.
Pero uno, ¿eh? De estos diferentes, uno. Y de los otros, uno o dos.
Uno,
no, es que siempre el problema está en la cantidad.
También, porque también tiene relación con la cantidad, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, os animo a que hagáis panellets. Yo en el Instagram tengo unos panellets que hicimos una vez de dátil, ¿vale?
Que me dijiste que no tuvieron mucho éxito, ¿no?
Tuvieron mucho
la
éxito.
La primera vez.
Pero bueno, la cuestión es insistir.
Que sí, ¿vale? Sí, no tengo... No, que sale prueba que estas cosas...
Escucha,
claro.
Ya me contarás qué recetas después para la
Que sí, que sí, que tengo que hacer yo una cena y voy a hacer esto de los chips estos de Boniato.
De Boniato, quedan súper ricos y suelen gustar.
Además, mira, esto ahora... es relativamente rápido de preparar.
Rápido,
limpiar,
fácil.
Pelar, cortar
y suele gustar a todo el mundo. No es algo que... porque está un poco dulzón. Y además, bueno, de esta manera. Pasa que el truco está en el corte. Uh-huh. Si haces trozos muy, muy gorditos, no se te hace.
Correcto.
Chip.
Molt bé, doncs hem parlat de salut i de nutrició amb el Christian Didier. No hem tocat el tema de les begudes alcohòliques, perquè això és igual si és castanyada com si no. Si les pots evitar, evita-les. I si no les pots evitar, perquè socialment has de fer el brindis o el que sea, pues... pues venga, una copita, pero vamos, uh-huh. Que no... que
bueno,
tampoco...
ya sabes lo que opino de la
claro,
forma,
por, eso,
o sea,
por que... eso lo digo, que no, uh-huh. Que no cal que marxen de aquí. Cristian, un placer como siempre, que
gracias,
tengas
Ricard.
Buena castañada.
Nos vemos igualmente.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Anem
bon dia
camí cap a la una, obrint aquesta finestra del record del Joan Bellmunt.
Sí, i avui parlarem, encara que ens quedi llunyant la tradició... parlarem de les caramelles. Mm. Ara anem més aviat camí de Nadal, camí del que diuen cançons nadalenques, però nosaltres també, recollint aquestes tradicions, hem recollit la tradició de les caramelles que quan arriba la Pasqua esclaten per tota la geografia.
Veus, el meu padrí em sentia parlar de les caramelles.
Les caramelles. Ha estat una manifestació popular i sobretot a la comarca del Solsonès, que encara es viu tan intensament per totes les masies, si arriba en formació, etc, etc, és meravellosa. No hi ha cap mena de dubte que els solsonès destaquen les seves populars i tradicionals caramelles, les quals s'han fet famoses arreu del país. Les caramelles, segurament, són la resta d'una cerimònia ritual de caire agrícola, dedicada a alguna divinitat primitiva encarregada d'afavorir la floració i la fructificació. Amb una població en gran part disseminada, els solsonès, els caramellaires surten a cantar per les masies, acompanyats per trabucaires i per l'orquestra. S'arriba a la casa en formació i marcant el pas al ritme del bombo i els platerets, i també de la passada, que toquen els músics. I arribats a la casa, els caramellaires són rebuts per l'amo i els convidats, pues, a la porta, i la mestressa i les noies que hi pugui haver a la casa també estan al balcó, a la finestra o a l'eixida escoltant. Tot seguit, es canta la salutació o arribada, que diu: Déu vos guard, gent de la casa, us venim a saludar i a cantar les caramelles si el permís ens voleu dar. Seguidament, el banderer s'avança del grup i demana a la mestressa: podem cantar, o millor dit, diu, cantarem? Si la resposta és sí, canteu, suposa que tot el que fa al peu de la casa pues és cantar i perfecte. Si li contesta pugeu i canteu, vol dir que no només accepten la cantada, sinó que conviden els caramellaires a pujar a la casa, reposar i prendre una beguda. I si la resposta és no canteu, significa que la casa porta dol. La comitiva respecta aquest dolor de la família, inclina la bandera i els caramellaires, amb el cap descobert, els nois, resen un pare nostre i se'n van. És tot un ritual, tota una cerimònia que realment val la pena conèixer i viure intensament. I la dita d'avui ens diu: si no vols veure llàstimes, no vagis a la guerra. I és que, veritablement, quan veus aquestes imatges de guerra, és terrible, és que la humanitat no n'hem après.
No n'hem après, i hi ha una expressió, quan acaba una guerra, que ha estat equivocada tota la història, i és: no, hem guanyat. O hem perdut. No, guanyar no guanya ningú.
Bueno.
Després d'una guerra, guanyar no guanya ningú. Mai.
I aquestes
mai.
Expressions
això està claríssim, eh?
Hem guanyat, s'han utilitzat en d'altres aspectes, en...
Sí.
I això de guanyar és el que dius, vol dir que hi ha un sinònim de perdre, de que algú ha perdut o tothom ha perdut.
Però és com una tothom, guerra, tothom perd, tothom. Per desgràcia.
Hasta els que guanyen,
per desgràcia,
sí, que sí, que sí.
Gràcies, Joan.
Molt bé, fins demà.
Nosaltres ja busquem les senyals de... que ens diran que estem a la una. Una darrera hora, el Parlament ja ha donat llum verda a la tramitació de la Llei d'Espais Agraris. La consellera Jordà remarca que la futura llei ha d'assegurar la capacitat productiva agrícola del país i l'oposició retreu al govern que arriba tard. Bé, està aprovada. Busquem les senyals de la una, després tornem amb David Velasco i les escapades de COPE.